eines vivencials concretes perquè els joves puguin gestionar el seu benestar emocional d'una forma agradable, conscient, sincera.
Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos parlarem que avui és el dia mundial la lluita contra la poliomielitis, la polio. D'acord que a Espanya i a Europa no n'hi ha, però el Rotary Club Palma Mediterrània i l'Ajuntament de Ciutat volen conscienciar que aquesta malaltia, que se pot curar i prevenir amb una simple vacuna, encara es presenta a molts de llocs del món. Per això, el Rotary Club Palma Mediterrània i Cort, avui vespre, il·luminaran de color vermell el Castell de Bellver i la façana de Cort, per fer recordar a tots aquells que varen viure la poliomielitis a Espanya i a tots aquells que no la varen viure, les generacions més joves, que encara hi ha molts de països, a Àsia i a Àfrica, que pateixen la polio i que se cura amb una simple vacuna. Després peguen un bon vot a Manacor, aixerà l'agrupació de canericultors, perquè la setmana que ve se fa l'edició número 52 de l'exposició ornitològica manacorina. A més, se faran una sèrie de concursos per primera vegada en aquesta cita imprescindible pels amants dels ocells. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrell mos parlarà d'una trobada de baldufes que se fa aquest dia. Espereu atenció si vos agrada aquest joc tan antic i tan divertit, perquè la veritat és que quan comences no atures. I per acabar, males notícies altra vegada per tothom, perquè aquesta vegada parlant d'una espècie invasora que afectarà en els animals i afectarà a les persones, afectarà en els materials. Parlant de la formiga de Singapur, que ja l'han detectada a Palma, i és un animal que se menja els cables, pica les persones. De moment n'hi ha poques, ha estat detectada només a un edifici, però els experts diuen que anirà a més i que s'escamparà de per tots. A més, si se pot fer qualque cosa, demanarem als experts en plagues. Vinga, sense perdre més temps, Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia a Mallorca.
Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night.
Avui mos hem posat 70s i començam amb Doctor Hook amb aquest Sharing the Night Together, passant el vespre junts de l'any 1978. Imagineu, té 47 anys aquest tema, preciós, per cert. Bueno, avui és el Dia Mundial per la erradicació de la poliomielitis, la polio. I per això el Rotary Club Palma Mediterrània i l'Ajuntament de Ciutat fan campanya per mantenir la lluita contra aquesta malaltia que malament sembli erradicada aquí a Europa. Encara fa molt de mal a molts de països del món. Gràcies a dècades d'esforç internacional, els casos de polio s'han reduït dràsticament. Però no obstant, el virus segueix actiu en moltes regions del món i la seva capacitat de propagació continua sent molt alta si s'interrompen les campanyes de vacunació. En parlàvem amb la doctora Isabel Cervelló, que, a part de metges, secretària executiva del Rotary Club Palma Mediterrània. Bon dia, doctora. Benvinguda.
Buenos días a todos.
Bueno, hem de dir que l'erradicació total de la polio és possible gràcies a la vacuna. Però garantir la vacunació a zones on encara és present és difícil. A quins països encara hi ha poliomielitis, que en altres mos sona una cosa dels anys 60, doctora? On hi ha encara poliomielitis?
Bueno, pues mira, esto es un tema porque, claro, como solo quedan dos países para erradicar la polio, que son Afganistán y Pakistán, que no podemos levantar el pie, porque a veces cuando uno dice que solo hay dos sitios, pues uno dice, ah, esto está hecho. Pero yo quisiera transmitir, porque es a veces el problema que hay en la concienciación de la polio, y por eso nosotros todos los años insistimos, que si no hubiera una vigilancia que nos está protegiendo incluso a los países no endémicos, ¿vale? Tendríamos polio, seguiríamos teniéndola. Entonces, la lucha no podemos dejarla. De hecho, el año pasado hubo un pequeño incremento de casos. Ahora hemos conseguido bajarlos. En este momento, en Afganistán tenemos 6 casos y hay 26 en Pakistán. Hablo de poliovirus salvaje, porque luego están los que se producen como consecuencia de vacunaciones orales también, ¿no? Pero esa vigilancia es muy importante y por eso seguimos luchando, porque si recordemos que hemos tenido casos, como en el aeropuerto de Brasil hubo en el 2014, sitios que han estado sin polio, como en Europa ocurrió también en el 2015, en Estados Unidos en el 2013 y en el año 2022, hace muy poquito, también hubieron casos de polio, o en Barcelona, no hace mucho. Todo esto, como está este sistema de vigilancia, automáticamente cuando se detecta, porque se hacen muchos controles medioambientales para detectar el virus, automáticamente, pues claro, se acude allí para que eso no se expanda y no se convierta en que el virus se difunda y volvamos a tener polio en esos países. Y eso es lo que nosotros pretendemos concienciar, ¿vale? Porque si no, uno dice, ay, como solo está en esos países, aquí no lo tengo. No, aquí no lo tienes porque sigue habiendo un esfuerzo. ¿Tú sabes lo que se ha gastado Rotary, por ejemplo, en los últimos 5 años en vigilancia? 73,6 millones de euros.
Madre de Dios. Está muy bien.
No, pero ya no lo vengo a decir por la cantidad, sino lo vengo a decir porque cuesta muchísimo dinero mantenernos a los países que nos creemos que no nos afecta, claro. La polio no nos afecta porque se está ahí. Y además, fíjate, a mí me gusta presumir de una cosa, y es que aunque la iniciativa fue privada, porque empezó por un rotario, el presidente nuestro internacional, que creó, es muy bonita la idea porque él creó el proyecto de las 3 H's, en inglés se refería a salud, desarrollo humano y nutrición, y luego otro médico, 4 años después, Carlos Canseco, es el que dijo, pues en vez de vacunar solo, que las primeras vacunas se hicieron en la polio en Filipinas, vamos a hacerlo a todo el mundo, a más países. Y cuando se vio que se pasó de tener 1,000 casos diarios de polio a 1,000 en un año, o sea, una disminución de un 99%, es cuando la OMS creó el decir, bueno, pues vamos a juntarnos todos, ¿no? Claro. Llevábamos nosotros 8 años ya con la lucha. Pero fíjate, es el mayor esfuerzo coordinado de la historia de la salud pública.
Sí.
Una red mundial con más de 20 millones de voluntarios que tiene Rotary, que han vacunado más de 4.000 millones de niños en los últimos 20 años, pero se ha conseguido la unión, que hoy está el GPI, que somos los Rotarios, está el CDC, está la Fundación de Bill Gates y Melinda, está también UNICEF, la OMS, pero esa unión se ha conseguido a partir de un proyecto privado que ve los resultados de una disminución de un 99% y estamos ahí. Pero estamos ahí manteniéndola para que no existan los países que nos creemos,
claro,
porque somos endémicos, que no la tenemos.
Clar, doctora, però jo, per exemple, no m'ha parlat de la poliomielitis en si és un virus, però jo tenc amics més majors que jo, és a dir, jo crec que a mi ja me varen posar la trivalent, però en els anys 60, a Espanya, encara no s'ha vacunat de la polio, però ja tenc amics, no. Ja tenc amics que o coixetge o té paràlisis en el cos, són vius, però tenen aquesta... Tenen, no, és a dir, no, van a sobreviure de petits, però tenen aquestes mancances. Pot provocar un poc de tot, perquè pot provocar des d'una malformació física fins i tot a danys cerebrals, és a dir, és un virus molt seriós, no?
Es terrible porque afecta a las neuronas motoras, se instala este virus, se reproduce en nuestro intestino, en las neuronas motoras del sistema nervioso central. Y entonces, claro, según a qué neurona esté afectando motora, pues o te produce la parálisis y, por tanto, atrofia, claro, de los músculos, por ejemplo, pulmonares, algunos recordarán, las noticias, los que somos más mayores lo hemos visto, como en 1930 aquellas, pues bueno, los tubos donde se metía la gente para poder respirar mediante presión negativa, porque sí. Es que si no, no podían, se morían por asfixia, ¿no? Sí. Era tremendo. Y los que tenemos, yo estoy alrededor de los 60, no voy a decir el pico de edad, pero lo hemos vivido, hemos tenido compañeros que fueron afectados por la polio. Y yo insisto, quiero aprovechar bueno, que vosotros os identificáis con esta lucha de la erradicación de la polio para decirle a la gente que si no tiene polio en su país es porque hay una red que, por cierto, fue utilizada durante la pandemia del COVID, o sea que sí. Esa inversión digamos que también está amortizada para otras patologías, porque tenemos 145 laboratorios activos polio a nivel mundial, más otros 75 laboratorios con capacidad medioambiental que están constantemente haciendo análisis, y tenemos 800 sitios en el mundo que constantemente están haciendo esa vigilancia. Y eso, más unido a esa red de vigilancia en la que, claro, cualquier caso que haya de parálisis flácida en un niño de 15 años tiene que ser notificado para automáticamente hacer todos los análisis para ver si hay un caso de polio y así evitar que los niños de un país que en este momento no es endémico, pues que pueda haber. Esa es la concienciación que nosotros queremos hacer. No está erradicada. El día que está erradicada será después de la viruela, o sea, acordáis de la viruela que tenía un 30% de mortalidad, será la segunda enfermedad que hemos erradicado en el mundo. Entonces hay que seguir, no hay que levantar el pie, porque si no, en 10 años tendríamos 200.000 niños otra vez paralíticos.
Cert. UNICEF, l'Organització Mundial de la Salut, Rotary Club, la Fundació Bill i Melinda Gates, i així tot, encara hi ha polio, sembla mentida. Però anem a l'acte d'avui. Avui, el Rotary Club Palma Mediterrània desplegarà un cartell a l'edifici de la plaça de les Tortugues del Centre Comercial de CIA, un sí. Cartell molt gros per donar visibilitat en aquesta iniciativa, i lo més maco i més xulo i més cridaner, que és el que probablement la gent dirà, què passa avui? I així dirà, no, és que és el dia mundial contra la polio, sí. És que heu aconseguit que Cort s'il·lumini de color vermell i el castell de Bellver.
Sí, sí, la verdad. Hemos tenido un gran apoyo, eso nos da una gran visibilidad. No solamente es en Palma, sino que los clubes tratamos a nivel mundial de iluminar edificios en rojo. También hay otras ciudades que se van a iluminar para concienciar. Lo que queremos es concienciar, que la gente se dé cuenta, que aporte, que esto no está erradicado y que tenemos que luchar, y haremos historia el día que lo erradicamos, que lo tengamos en cuenta, que será un paso hacia adelante. De hecho, fíjate, en el 2014, pero esto la gente a lo mejor no lo conoce porque igual no le hemos dado la suficiente difusión, ¿no? Pero ya se declaró la emergencia de salud pública de interés internacional, la polio, la erradicación de la polio. Lo que pasa que, claro, cuando no la tienes tú al lado y no te roza el cogote, claro, pues tenemos una tendencia a olvidar.
Claro.
Ya no estamos asustados.
A part de donant a UNICEF, també podem donar contra la polio a través de les pàgines del Rotary Club per aportar el nostre granet d'arena, no és així?
Claro, exactamente. Nosotros tenemos cada club, además, se puede ponerse en contacto con el club y aportar, pero también está la página que se llama, claro, como es internacional, es en inglés, que se llama End Polio Now, o en polio.org y la encuentras también, ¿no? END, de fin, endpolio.org. Y ahí también puedes donar, o la Fundación Rotaria, que también ahí tienes para donar directamente y ayudar a esa erradicación, porque ya te digo que cuesta muchísimo dinero, porque incluso Pakistán y Afganistán no solamente... Es el tema, las vacunas es lo más barato, porque claro, uno tiene la idea de que es la vacunación lo que hacemos. No, lo más caro es esa vigilancia epidemiológica y llevar toda la logística para esas vacunas, pues nos cuesta 3.270 millones cada año de dólares, ¿vale? O sea, a veces se pregunta, uno se expone la duda, ¿por qué se necesita tan elevada financiación si la enfermedad está arrinconada y los casos son pocos? Bueno, pues hay que garantizar el vacunar 400 millones de niños cada año.
Exacto.
Y durante 10 años consecutivos para poder llegar. Y toda esa logística, mantener esa actividad en lugares remotos, requiere de muchísimas inversiones. O sea, hay quien, por ejemplo, decía, bueno, ¿y no sería mejor, en vez de erradicar, conformarnos con un control global de la enfermedad? Pues no. Hay un artículo de Lancet que ya habla de esto, hizo un estudio, y eso nos costaría, pues en los próximos años, 200.000 casos, así habla Lancet, ¿no?, de vidas humanas, ¿no?, a un costo humano. Y luego lo que se hace hoy también nos sirve, como he dicho, como ha sido en el caso de COVID, usar toda esa logística. Y este es el compromiso de los rotarios que tenemos. Y bueno, ya quien nos quiera ayudar y apoyar, yo le digo, ¿por qué no vas a formar parte de la historia?
Clar que sí. Ja ho sabeu, avui és dia mundial de la lluita contra la poliomielitis, cada 24 d'octubre. La façana de l'edifici de CIA de Palma se cobrirà amb un gran cartell i el castell de Bellver i Cort s'il·luminaran de color vermell gràcies a Rotary Club Palma Mediterrània. I recordeu que si voleu donar, jo ara he fet la prova, cercant a internet simplement End Polio, final de la polio, End Polio, tot d'una surt la pàgina End Polio Home, endpolio.org de la Rotary Club, explica què és la polio i a qui podeu donar. Doctora Cervelló.
Y la página de la Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles también, porque si quieren el certificado de desgravación, yo les aconsejo que por la Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles se creó precisamente para poder dar automáticamente la desgravación. Hay empresas o personas que, pues bueno, sus cantidades son importantes como para también desgravarlas.
Sí, sí, pensava que si fais una donació, cert, això, important, si fais una donació important, ho podeu justificar a l'hora de fer la declaració de la renda, perquè l'Estat amb això sí que com a mínim té curat. Doctora Cervelló, de la Secretaria Executiva del Rotary Club Palma Mediterrània, moltes gràcies per atendre-nos i sobretot moltíssimes gràcies per fer feina, per una malaltia que malament no mos toqui de prop, toca a molt de ninets menuts, que és el més important. Nins petits, han de protegir en necessitats, en nins, les persones majors, en els malalts i en els que necessiten ajuda. Per tant, els nins sempre han de menester ajuda, siguin del país que sigui. Doctora Cervelló, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Feliz dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant xerram de l'exposició d'ocells que hi haurà a Manacol la setmana que ve, que en guany d'un moltes novetats. Cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together.
Oh, yeah. Sharing the night together. IB3 Ràdio és Dial.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato.
El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Quan estàs enamorat d'una dona maca, 1979, torna-se Dr. Hook, un grup que mos agrada molt. Els anys 70 haurien d'estar marcats en lletres d'O, perquè són fills dels anys 60 i són una verdadera meravella. When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hook. Bueno, si vos agraden els ocells, pareu atenció, perquè dia 1 i dia 2 de novembre arriba l'edició número 52 de l'exposició ornitològica de Manacor. 52 anys. Se farà a l'hipòdrom de Manacor, hi haurà diferents ocells i categories en una jornada que promet ser tota una festa. Tomeu Frau, secretari de l'agrupació de canicultors de Manacor. Com esteu?
Ah, molt bé. Moltes gràcies per tot el fan d'en Mos.
Crec que en aquest moment sou a una altra banda. Crec que sou per de Betxolla, també, però envoltat ara... d'ocells.
Sí, sí, ara aquesta setmana se celebra el concurs de Solla i estic enjuiciant, estic fent de jutge allà.
Allò ara vos anava a demanar precisament la setmana que ve, dia primer, perquè el concurs de Manacor, crec que l'any passat ja en vàrem parlar, és a dir, vosaltres duis els ocells dia 30. L'endemà,
dia 30,
jutjau, i dia 1 i dia 2 ja s'obrin al públic. És a dir...
Així és, així és.
S'enjudiciament és a porta tancada, perquè no vols molestar el públic.
Sí, s'enjudiciament, el nostre tipus de concurs és a porta tancada i són els membres de l'organització els que estan presents de cada societat.
Bueno, fareu... Disculpeu la meva ignorància, perquè jo tenc tres diamants a que meva i un canari que no canten, per mi que és femella, però bé, no sé molt jo d'ocells, només conec els puputs i les melderes, perquè mira, perquè són curiosos. Però, per exemple, el nom monogràfic de Gloucester. Què és Gloucester? Mm-hmm. Contau-mos.
Gloucester és una raça d'origen anglès, que té més o menys 100 anys, i és un canariet que ha de ser petit, redó i amb un cap gros. I també ha la varietat de corona, que tenia una monya el més redona i reguda possible. Bàsicament seria això, petit, redó i amb un bon cap.
I que sa...
Serien les seves característiques.
Això que és el Gloucester, que sa... Amen, que sentim de fons, Rafael? Això que són? Tomeu, n'hi ha cap canari dins d'això que canta.
No ho sé.
Ho han posat així a l'atzar.
No.
Deixeu-ho així, que queda molt maco, Rafael. Després, és a dir, i en aquest monogràfic de Gloucester, que se jutja? El tamany, sí. El cap gros, que sigui rodonet, sí. És a dir, sempre, tant la fesomia com el cant, les dues coses.
No, el cant no ho valorem, en absolut. Les seccions, quan hi ha canaris, perquè també concursen exòtics, o sigui, els exòtics també concursen, híbrids, també. Els canaris, bàsicament, els canaris hi ha tres seccions, diríem, que serien els canaris de cant, que nosaltres no concursen, no fem concurs de cant, els més poc practicada, diríem, o sigui que té més pocs seguidors, més pocs criadors. Després, el canari de color, que el canari de color que se valora és les mutacions damunt un canari, o sigui, el que compta és el color. I després els canaris de forma i postura, que deien altres, que són aquests que són més petits, més grans, que han de ser grossos, han de ser petits, han de ser més redons, han de ser més estrets, han de tenir una posició més vertical, més horitzontal. Són les tres seccions, cant, codó i postura. Collons. I el Gloucester és de postura.
El clúster és de postura. Però després, ja,
de
fareu enguany el primer monogràfic de Five Fancy.
Què és Five Fancy?
Un
altre, també. També és una altra raça d'origen britànic, que aquests han de ser també de caper, un caper redonet, damunt un cos redonet, bastant dretats, amb la cama ben estiradeta, ben drets, i també han de ser petits. Com més petits, més redonet el cos i més redonet el cap, perquè aquests tenen el cap, no és com el Gloucester, aquests han de dir que és redonet i han de marcar bé el coll. En canvi, el Gloucester ha de ser com a tot una bolla tot sencer.
I també és primer de raça espanyola. Jo en tenc un que m'han cedit perquè ara s'estan mudant, i tenc un que m'ho va dir Xavi Canyelles, que en sap molt d'animals, que m'ha dit que era un canario silvestre timbrado espanyol. I no sé si és això.
Silvestre no ho devia ser. Silvestre no ho devia ser. Devia ser un timbrat espanyol.
Timbrat espanyol.
Però timbrat és un canari de Cant.
D'acord.
Timbrat és un canari seleccionat per Cant. La raça espanyola és una altra cosa. Un canari també de postura, de forma. Té origen a Espanya, concretament a Barcelona. Deu tenir també uns centenar d'anys, fa molt de temps. I és un canari també molt petit, com més petit millor, però aquest ha de ser molt estret, diríem. Ha de tenir el cos el més fi possible i una posició més horitzontal.
D'acord.
I són Gloucester, Five Fancy i raça espanyola actualment són les tres races de postura que són més criades, que tenen més criadors.
Per què aquest costum, ho dic des de desconeixement, que diuen, de quin color? De color groc canari, com si tots els canaris fossin de color groc.
El meu és de color verd. Exacte. Si ara anau a qualsevol concurs, qualsevol persona que vagi a qualsevol concurs, veurà que possiblement els grocs no són majoria ni molt menys, ni una quarta part.
És que clar,
perquè, clar, és típic que tothom coneix, però les mutacions són moltíssimes. De cada any se treuen mutacions noves, perquè, clar, vull dir, això, la canaricultura, diríem, seria canaricultura, se diu deportiva, però jo crec que s'ha de dir de fantasia artística, perquè sempre anem a cercar coses noves. Sempre anem a millorar l'estàndard i cercar coses noves.
Jo crec que s'ocupa també la Tempi Olin, però com que en Piolín figura que és un canari.
I la llevadura i canari, també un temps que tenies que aniria gran pintat.
Llevadura i canari, és cert. I clar, doncs, en Piolín, tu d'haver 80 anys, clar, ja mos pensant que tots els canaris són grocs.
Així és, però...
Qui sou jurat a Manacor la setmana que ve? Tu, Tomeu, per exemple, i qui
no,
més?
Quanta no, gent... jo no en jugui, sí.
Quantes persones han de formar part d'una exposició com aquesta? Quants heu de ser, com
més... Jo a Manacor no exerceix com a jutge perquè són de l'organització. I més o menys se compta que uns 100-120 ocells cada jutge pot enjuiciar uns 120 ocells cada dia, més o menys, per fer la feina ben feta, per poder valorar ben fet. I nosaltres a Manacor, la setmana que ve, seran 5 jutges i són tots venguts de fora. Nosaltres els duim de fora. Venen d'Andalusia, de Madrid i d'Extremadura.
Millor, perquè així no hi ha amistats i això, tot això.
Exacte. Mos agrada també gent que no els hagi vist, opinions noves, etc.
I, per tant, si venen 5 jutges, quant d'ocells calculau que hi haurà?
Jutjam en un dia i calculant que tindrem uns 700 ocells.
Bon Jesús! 700 ocells!
700 entre canaris de color, canaris de postura... sòtits, híbrids i fauna europea. Això són les excepcions que concursen.
Vos estem emplaçant a tot això pels aficionats a l'ornitologia. Això és dia primer.
A
l'hipòdrom de Manacor.
Exacte, dia primer. Estarà obert tot el dia perquè, a més, hi ha diada. També podran veure ocells i podran veure els cavalls. Hi ha diada i tindrem obert tot el dia. I després, el diumenge, dia 2... fins a de 10 a 1. I a 1 ja, llavors, ja tancarem i replegarem, cada propietari replegarà els seus ocells. Procurant que no estiguin massa dies, perquè així els ocells s'agasten menys, s'estressen menys,
clar.
I entre dijous i diumenge és un temps, un parell de dies ideals perquè els ocells, per benestar dels ocells, també.
Hi ha molta afició.
Massa dies.
A Mallorca hi ha molta afició, sí, canari cultura, perquè jo recordo que, per exemple, per la banda de Palma, sí, entre més de que darreres, que jo recordi quan era menut.
Sí. Nosaltres no té res que veure això, eh? Vull dir, nosaltres som criadors i que llavors ens exposem. No té res que veure amb això que ja és que s'ha fet, que és caçar, per cantar, no té res que veure, yeah. És silvestrisme. Nosaltres, tots els ocells d'allà són criats, criats en domesticitat, són ocells domèstics, no hi ha cap ocell de fora de vida, vull dir... Això ho tenim clar. Vull dir, som, diríem, ajudar a protegir, diríem, i a mantenir aquests ocells, perquè també hi ha gent que cria caderneres i gent que cria verdrals, però sempre no se cacen, sinó que se crien i se manten l'espècie.
Efectivament. Diríem. I ara ja ho sabeu, no és aquest dissabte, el dissabte aquí ve, però perquè així dissabte pugueu fer ve. Plans. Dia 1 i dia 2 de novembre, dissabte i diumenge, si podran de Manacor, l'edició número 52 de l'exposició ornitològica de Manacor, amb més de 700 ocells, eh? És a dir, que hi haurà una bona festa, una festassa, tant de bo hi hagi encara més gent que ocells i que sigui tot un èxit, perquè ja van 52 anys, és un clàssic.
Exacte.
Allà dins Manacor. Tomeu Frau, des de l'agrupació de canericultors de Manacor, moltíssimes gràcies i sobretot enhorabona per tirar endavant durant tant d'anys aquesta meravella que són les exposicions ornitològiques, que són tan guapes i que més vesteixen tant. No hi ha res més maco que sentir un ocell cantar, com sentir un nin riure. Gràcies, Tomeu.
I moltes gràcies a vosaltres per tenir l'atenció de Creedence Moss.
No faltava d'altre.
Donar a conèixer la nostra afició.
Clar que sí, no faltava d'altre. Moltíssimes gràcies. Bueno, nosaltres ara arribam a la nostra radiografia mallorquina. It just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her, everybody tells her.
Tres ràdios, història.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Diumenge, a partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc. Amb el seguiment especial des de Can Misses del partit d'Eivissa-Terol.
Arroba Unai Medina, que prova, xuuu!
I els partits de segona ref del nostre equip balears. A les 2, la transmissió del partit de primera divisió, Reial Mallorca-Llevant, amb els millors comentaristes.
Primer és Nirdis, Raúl José.
Sí, per lo que he vist, crec que és una pilota clara del porter que entén...
I les seccions habitual d'entreteniment.
M'he interrompido porque después de ir al Xisco me estaba depilando.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Casey and the Sunshine Band, 1975. That's the way I like it. Així com m'agrada a mi. Avui estan molt setentets, se nota que divendres. Mireu, mos hem de posar seriosos perquè hem de xerrar de plagues, perquè experts en controls de plagues han confirmat la presència a Mallorca, concretament a Palma, de la formiga invasora Trichomyrmex destructor. Mireu ja quin nom. Se la coneix com a formiga de Singapur. És la primera vegada que se detecta aquesta espècie a Balears. Ha estat un edifici de Palma i fins i tot s'ha publicat en el butlletí de l'Associació Espanyola d'Entomologia. En parlem amb Carlos Pradera, expert en control de plagues urbanes de l'empresa Anticimex i precisament autor de la nota tècnica que vos deim de l'Associació Espanyola d'Entomologia. Carlos, benvingut, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, Trichomyrmex destructor, vaya nom. Vosaltres l'heu definida com a altament nociva i expansiva. Conta'm aquest bitxet, com és?
Doncs a veure, és un bitxet, és una formiga petiteta, val, d'uns 2-3 mil·límetres, i és una formiga que, bueno, és una de les, diguéssim, diverses espècies de formigues que estan arribant. Lògicament, doncs, ja saps, amb tot el comerç mundial que hi ha, doncs, portem uns segles portant insectes, no? I ara especialment, doncs, vull dir, ara que estem en el període aquest que diem hiperglobalització, vale? Que, no, que comprem avui una cosa per internet i ens arriba de Xina i tal, doncs és normal que acabin arribant aquestes espècies, sí. Val? Clar, ens ha arribat aquesta, vale? Ara, en moment, tenim dades detectada en un edifici, val? De Palma, però això són dades que tenim nosaltres Anticimex i que hem fet públics. Val? No sabem si altres empreses de control de plagues o hi ha alguna altra persona que l'ha trobat en algun altre punt, que seria raonable pensar-ho.
Sí, perquè seria molt estrany que només estàs aquí. Això és com la invenció del foc o de la roda, que és molt, molt estrany que una cosa només sigui a una banda. És una formiga molt perjudicial perquè pica a les persones. De fet, crec que vosaltres ho heu semut per picades. Se menja els aliments, és a dir, no és una formiga qualsevol, no?
Exacte. A veure, se'ns ha ajuntat a les formigues, diguéssim que, a veure, hi ha formigues que aquí s'han ajuntat, diguéssim que té, és com un còctel, no?, que té, justament té una incidència sobre la salut, val?, perquè pot picar. No és que les formigues normalment piquen per defensa, val?, no és que vagi a picar les persones, però té aquesta capacitat de picar. S'ajunta també que és una formiga, com diu el seu nom, destructor, perquè no totes les formigues tenen la capacitat també de foradar o de fer malbé materials. Principalment el problema és amb els materials elèctrics, perquè pot menjar recobriments, val?, i pot produir un petit curtcircuit o... I s'ajunta això i després també s'ajunta un altre factor interessant, que és que forma colònies molt grans, val? Té una expansió no... té una expansió que no és per femelles, diguéssim, per una volada, val? Que és el que estem acostumats a veure, no? Les formigues fan una volada, especialment ara mateix a l'octubre, i s'expandeixen. No, aquestes són molt discretes, diguéssim que van eixamplant com si, de mica en mica el niu i ocupant espai, sinó que les femelles surten del niu amb una, diguéssim, amb obreres, val? I van expanent el territori. Aleshores, el tema és que són també nius que tenen moltes reines, val? No és fàcil tractar-ho perquè has de fer un bon tractament per erradicar tant les obreres com les reines, val?
A mi m'ha recordat això de que se mengin, que puguin arribar a menjar teixit o cables elèctrics, m'ha recordat a les rates, però una formiga m'ha recordat. Les rates sí que se menjaven, se mengen els cables elèctrics, però...
Totalment.
Mare de Déu!
També, pues, ho poden fer. A veure, hi ha insectes també que tenim bastant a prop, bastant comuns, com per exemple la panera americana, que la panera americana també pot arribar a fer cosetes, no és que mengi cablejat elèctric, però a casa es poden menjar. O sigui, els insectes no deixen de tenir unes mandíbules més o menys poderoses i a vegades pues, fan aquestes coses.
I clar, és que fa poc parlàvem de serps, parlàvem d'espècies invasores. Clar, tot això arriba... jo sempre poso el cas d'Austràlia, que allà, de, que tingueren aquells problemes, els conills són molt escrupulosos en les fronteres. No se pot incrementar, de qualque manera, el control de l'entrada d'aquests animals? O, per exemple, en aquest cas, per exemple, així com una serp bona de trobar dins una olivera o dins una usina, una formiga és impossible. Deu ser molt difícil, no?
És molt complicat, és molt complicat. O sigui... Ja, lo lògic seria que actuessin com Nova Zelanda, com comentes, o com Austràlia. Val? Austràlia són molt curosos. Tu, si vols exportar a Austràlia per dir-te alguna cosa, demanen un certificat conforme s'ha fet un tractament i el producte està lliure i tal. Però nosaltres no ho fem. Val? I aleshores diguéssim que això és un formatge ple de forats que és impossible tapar. A més, has de tenir en compte que és increïble. És impossible realment controlar per la gran quantitat que hi ha de productes circulant d'un costat cap a un altre. Val? A vegades nosaltres també ens veiem, diguéssim, des del punt de vista que ens envien insectes perjudicials altres parts del món, però també hem de dir que Europa també tenia les seves plagues i les hem exportat, saps què vull dir, no? O sigui, els americans tenen moltes plagues que nosaltres no considerem com a tal i són insectes que hem transportat cap allà. És el món al que vivim, és a dir, no parem de repartir insectes i animals per totes bandes.
El segle XV i XVI, l'immensa majoria de natius d'Amèrica varen morir de còlera i de malària i de malalties que ens hi varen donar altres i de la pesta. No varen morir per molt dels soldats, varen ser altres.
Els
varen contagiar de totes les malalties que ens varen dur. D'allà varen venir les quarantenes.
Totalment. Els estudis així més... Et diré una cosa. Ara mateix, per exemple, estan sortint publicacions i estudis que estan explicant, per exemple, que, lògicament, el que comentes, que nosaltres més van matar, o sigui, els europeus, com els més van matar portant malalties, però més coses que no van portar, per exemple. Hi ha la malaltia, per exemple, una malaltia com el paludisme, la febre groga, eren malalties que no existien perquè els mosquits no en tenien allà. Els vam dur nosaltres allà, les espècies. Pues això.
No només vam dur nosaltres aquí la patata, es prova i la tomàtica, i nosaltres vam dur allà la vinya, la figuera de moro i les malalties, perquè, clar, com que ells no eren... les tribus natives d'Amèrica no eren ramaders, no tenien aquesta zoonosi que se va generar aquí, del bot de les malalties dels animals, de les persones. Però tornant a la formiga, he llegit que ja n'hi ha 16 de formigues exòtiques a
Ara tenim, en base als registres bibliogràfics i els coneixements que tenim, de moment, el que és a Balears, ara aquesta seria la 16a, diguéssim, espècie exòtica que tenim. Algunes exòtiques estan considerades invasores, vale? Perquè poden tenir un impacte. O sigui, nosaltres, per exemple, les formigues exòtiques, dintre del control de plagues, doncs les considerem totes plagues, vale? perquè afecten a les persones i tal. Però hem de dir que no totes estaran capacitades, diguéssim, per instal·lar-se en el medi natural i tenir un impacte negatiu sobre el medi natural. Aquesta, en concret, no sabem què passarà, vale? No és el seu clima, vale? El seu clima, diguéssim, ideal seria la Índia, perquè fas una idea, una cosa així més subtropical i tal. I, en principi, creiem, de moment, per això, clar, també estem en un procés de canvi climàtic, que, en principi, les afectacions seran principalment a medi urbà, diguéssim, vivendes i afectarà les persones. Ha estat per saber veure què passarà, si acabarà estenent-se i entrant en algun medi natural i tenint afectació.
Per ventura, si aquest hivern fes una sèrie de dies de molt de fred, molt de fred, molt de fred, vés a saber si la naturalesa... Perquè, clar, és un animal, vosaltres deies, supercolonial, que no té cap problema d'anar d'aquí cap allà, pam, establir-se, pica...
Correcte,
per fora...
Es va estenent... Aquestes formigues supercolonials que s'expandien, com et deia, que no per volades, sinó, diguéssim que, perquè una manera gràfica, perquè l'audiència ho entengui, és que parlem d'una taca d'oli, ¿vale? Una taca d'oli on vas tirant oli, l'oli es va estenent i va recobrint tot, no? Doncs és una mica una expansió així.
Què podem fer? Fenet, vosaltres recomanau mantenir una higiene estricta en superfícies,
sí.
No deixar menjar a la vista, bé, lo de sempre, tenir-ho tot ben embolicat, i sí... Veiem una formiga que no molt sona, contactar amb altres, amb experts en plagues,
sí,
no?
Sí, exacte. Sobretot, si veus que és una formiga, i si és una formiga que pot produir aquest problema, que pot picar, doncs sí que és veritat que no deixar-ho estar, saps? Vull dir, quan ho vegis, doncs que mirar de buscar una empresa contra el plagues que et faci un tractament, o parles amb l'Ajuntament, i fer una cosa ben feta, ni amb productes, I ara tenim la sort que per aquesta formiga tenim un tractament bastant bo, en el mercat tenim la sort que hi ha un producte que és uns esquers específics que podem aconseguir una erradicació.
És una formiga, per nosaltres oients, com a més, de color més marró, podria ser, en lloc de ser negre, sí. Com a més marró.
Oh. És un color, diguéssim, groc vermellós, vale? I és diferent, i lògicament estarà o a la teva cuina principalment o al bany, que són les zones més humides, i es caracteritza dins d'aquests 2 o 3 mm perquè veuràs que és el que diem polimòrfic, és a dir, que veuràs unes ovelles de 3 mm i unes d'un mil·límetre i mig, vale? I si bé sospites això, aquest color vermell i aquest tamany tan diferent que es veu a simple vista, doncs ja tens una mica de diagnòstic fet.
L'estic mirant ara per internet per veure com és, i efectivament, o sigui, com a groc, vermellós, d'entrada, d'en fora, pot semblar marró, un poquet, un puntet negre...
Sí, no és fàcil distingir els colors perquè sempre hi ha pel mig la il·luminació, ¿vale? Però sí que aquest detall de que veuràs que té unes obreres molt petitetes i unes altres molt grans, això és una cosa, una característica.
I bé, que no és una formiga de les nostres. Ja, la coneixereu perquè no la coneixereu, perquè no és de les nostres, de les negres de tota la vida. Carlos, moltíssimes gràcies, estarem en contacte, perquè veig que això de les espècies invasores va a més de cada vegada.
I queden moltes per venir, eh? Que aquí a Balears encara tenim la insularitat, que diguéssim, però que, vull dir, a la península ja anem farcits i sí, clar, si fas una recerca a nivell mundial i mires les formigues, les peces exòtiques que hi ha en alguns llocs i en els altres, al final ens acabarà arribant. M'entens, sí. No? És un tema de probabilitat.
Sí.
Sobretot, important és, sí que recomanem és que si les persones que sospitin alguna cosa, doncs que passin nota a l'Ajuntament o a una empresa contra la plaga, o que passin nota al govern, a la conselleria que pertoqui, vale, en aquest cas, i ja, ja està, i que passin. I quan abans s'agafi això, doncs millor.
Carlos Paradera, des de també l'empresa que lluita contra les plagues Anticimex i autor de la nota tècnica que s'ha publicat en el butlletí d'entomologia. Moltes gràcies. Estem en contacte, perquè ja t'ho dic. Tornarem a
vosaltres. Xerrar.
Gràcies, Carlos. Gràcies. Nosaltres ara sí que anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos fa xerrar d'una afició que podrien lligar a la nostra infància, però que ja la practicaren moltes generacions, Joan.
Sí, Jaume, perquè avui toca explicar què farem aquest cap de setmana. Ja sé que cada divendres fem algunes recomanacions per saber què fem, que preparam els mallorquins i mallorquines. I avui vos proposam una trobada ben especial perquè, tant avui com demà, 24 i 25 d'octubre, al claustre de Sant Domingo de Pollença se celebra la 7a trobada mallorquina de baldufes. Es tracta d'un festival que l'any passat va ser la seu del campionat del món de baldufa acrobàtica i enguany comptarà amb la presència d'una vintena de baldufaires professionals i altra gent involucrada en el món de la baldufa provenents d'indrets d'arreu del món, del Japó, de Portugal, d'Itàlia, França i també de Catalunya, d'Euskadi i de les Illes Canàries, a més dels participants de Mallorca. I avui en volem parlar una estona amb un dels organitzadors i membre de l'associació amb baldufats. Conversam amb en Xisco Baix. Xisco, què tal? Com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé, aquí ja estem preparats. Ara sentia que se xerrava d'una plaga de formigues i tenim més sort perquè la plaga que tenim és de baldufes.
Va bé, millor, de baldufes. I com les formigues també, crec que de baldufes n'hi haurà d'arreu del món, en aquest festival.
Totalment.
Però, Xisco, crec que avui ja heu fet uns primers tallers a les escoles, no?
Correcte, ara mateix acabem de fer aquest taller, que molt agrada sempre engraciar una miqueta l'alumnat de les escoles de Pollença, hem fet 4 escoles, Port de Pollença i Pollença, i bueno, és molt xulo, perquè com que ja fa bastant anys que ho farem, veiem com la gent ja va aprenent, i és molt guapo, la veritat. I així t'engraciem per venir aquesta setmana, també.
Que bé.
És un poc l'idea.
Que bé. Mem, i Xisco, i què nota? No només amb aquest taller, sinó dia a dia, no? M'has contat amb els atlots, amb els nens i nines. Els infants encara juguen en la baldufa?
Bueno, això hauríem de veure alguns, no?, quan fem aquesta pregunta, perquè, per exemple, aquí a Pollença sí que poden, diguem, un fenomen molt tan peculiar, perquè realment som gent jugant a la baldufa per molt de llocs, i no només jugant, sinó jugant molt bé, diria, no?, que han après a fer ja moltes maniobres, que se'l posen damunt la mà, se'l passen per fil, i hi ha hagut com aquesta febre, que cada un parell d'anys segur que torna, però, clar, aquí segur que tenint aquest esdeveniment, sí que diria que la baldufa a la millor està amb més salut que fa molt d'anys.
Xisco, vosaltres vos encanta, evidentment, jugant a baldufa, però també teniu experiència construint baldufes, perquè és una tècnica també ben interessant.
Correcte, aquí una de les coses més, bueno, per nosaltres que volem posar més valor també és la feina artesanal de la construcció de la baldufa, no? Que aquí Pollens, vull dir, allà que nosaltres vam fer, diguem, una prospecció veient també si encara hi havia torners que fabricaven baldufes de la manera artesanal, i va resultar que només van trobar testimonis de torners que hi havia hagut, però que l'única persona que en feia és un home ja bastant major que era un Pep, i se troba brinyadi, però ja ho dic, ja està major que no li va venir ni venir a la trobada. I en canvi hem vist això, que gràcies a l'afició aquesta que nosaltres fèiem de baldufes com a més malabarístiques, hi ha hagut molta gent que s'ha començat a engrescar a fabricar-les. Hi ha, per exemple, aquí, ja ho pot dir, que estic veient un expositor molt guapo de baldufes que venen totes pintades, són d'Itàlia, jo crec que és una loca no l'Alberton, tenim un altre italià que fa que nom Rocco, que té unes baldufes amb unes fustes realment especials, en té de boix, de quebratxa, bé, d'usina, molta varietat. Així que, ja no. Així que sí que tenim aquí un programa molt en valor, perquè realment cada una és única.
Xisco, jo te volia demanar, perquè quan mon pare me va ensenyar a jugar, a tirar la baldufa, ell me deia que quan ell era petit, imagina't, jo t'ha xerrat des d'any 30, jugaven a fer poi, és a dir, que en sa punta l'afilaven i havies de fer un poi, un forat, a l'altra baldufa, i que si la xapaves era quan realment guanyaves. Això encara se juga així o estan xerrant d'estem davant de sa guerra?
Sí, no, jo crec que això no mai passarà de moda, no? Jo ho entenc com una canalització, no?, d'aquestes energies de l'ímpetu de jovent, que crec que és molt guapo, que trobés una baldufa per rebentat, no? I al final ha estat més un gest metafòric que no una bufetada de veres, no? I la curiosa és que per tot allà on nosaltres hem anat, no ja no és aquí a Mallorca, sinó arreu d'altres indrets de la península i altres llocs del món, aquest joc tothom té aquest record. I clar, ara el que ha passat és que aquesta, diguem, aquesta modalitat de poi també s'esgota, de fet, Josep, s'esgota només amb aquest joc. I el que nosaltres hem trobat és una gran varietat de possibilitats. I hem ampliat una miqueta també l'imaginari. I respecte a això, ara diria que no fins i tot quan vam començar amb aquesta trobada, en botellers, venia la gent major, i mos deia, això quan era jove ho feia. I ara, quan mos veuen, diuen, això ja no ho feia, quan era jove. Així que, això, que s'ha ampliat una mica l'espectre de la possibilitat de jocs.
Idò, apuntant, per tant, aquesta trobada del món de la baldufa, que, entre altres, per exemple, demà tindrà la demostració de l'artista japonès Masu Monemon, mostrar diferents tècniques de baldufa tradicional japonès amb un tot d'humor. També hi haurà les Olimpíades Baldufferes i, com dèiem, unes jornades que ja han començat amb aquest taller de baldufa. Trobada mallorquina de baldufes que recomanam al claustre de Sant Domingo de Pollença, i n'hem parlat amb en Xisco Valls de l'associació amb baldufa. Xisco, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xisco.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bueno, Joan, què t'assembla si tornem dilluns?
Vinga, ho provam, què tal?
Oh? Men, si mos va bé passar el cap de setmana. Fins dilluns, Joan, fins dilluns a tots vosaltres. Tornem dilluns a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Bon cap de setmana.